Santuari, al costat de l'església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens bròcoli o coliflor a 1,29 euros al quilo.
I assortiment de verdures o assortiment d'escudella amb col llombarda a 1,49 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04. Els X-Games ja no tornaran a Barcelona. La propietària dels drets i organitzadora de l'esdeveniment, la televisió ESPN, va anunciar ahir, al·legant motius econòmics, que no disputarà cap competició lluny dels Estats Units. Sobta, i molt, la decisió després de la inversió multimilionària que han fet amb infraestructures, publicitat i màrqueting per treure del continent nord-americà una cita que a casa nostra va tenir realment molt d'impacte. A Tinyes, Foz d'Iguaçu, Munic i Barcelona encara no s'expliquen. La decisió dels organitzadors és per quedar-se amb un pam de nas i més veient tota la inversió que van fer els Yankees. Res més, a partir d'ara tocarà veure de nou aquest espectacle per televisió. Els millors especialistes dels esports extrems, per la nostra part, només ens queda felicitar el soci organitzador dels americans a Barcelona, Barcelona 7 Marketing, que van realitzar una feina impecable per donar embranzida a un esdeveniment que va congregar més de 115.000 persones i un retorn econòmic per la ciutat, atenció, de més de 50 milions d'euros.
A Ràdio Estel, Zona Mixta.
Roger Castillo, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Acabem la tercera setmana del Zona Mixta. A mi m'està passant el temps volant, eh? Sembla que va ser ahir que començàvem aquesta aventura radiofònica.
El que comença avui són competicions. Lliga LEP, hoquei lliga femenina, Supercopa d'hoquei masculí...
No, no.
Tenim ara encara més esports, més continguts...
Si ja m'agrada, però com posarem tots aquests continguts en una
tenim
hora?
Tenim una hora, ho hem d'aconseguir. Hem d'aconseguir.
Ho intentarem. Va, anem a veure què passa avui, que passen un munt de coses. El Barça de bàsquet busca el primer títol de la temporada.
Disputa avui la semifinal de la Supercopa ACB contra el conjunt anfitrió, el Laboral Cotxe de Vitòria, a les 9 de la nit. El vencedor s'enfrontarà amb el guanyador del duel entre el Bilbao i el Real Madrid.
També en bàsquet, avui comença la Lliga LEP.
Hi participen tres equips catalans, el Ribera Andorra, el Força Lleida i el Barça B. Els de Joaquim Prado debuten a la complicada pista del Palència a les 9 de la nit. A la mateixa hora debuta el filial culer a la pista del Logroño. Els andorrans debuten demà, també a domicili, a Orense.
En futbol, avui comença la 8a jornada, primera.
Amb 2 partits, a les 8 Villarreal-Granada i a les 10 Màlaga-Osasuna. Demà serà el torn de l'Espanyol, que juga al camp de l'Elx a les 6 de la tarda, i també del Barça, que rep el Valladolid al Camp Nou a partir de les 10 de la nit.
A segona divisió, aquest cap de setmana, juga un duel català.
Entre Girona i Sabadell, diumenge a partir de les 5 de la tarda, en un partit especial per al tècnic vallesà Javi Salamero. El Barça B també juga diumenge a la tarda a domicili contra la Ponferradina.
3 palistes catalans al Campionat d'Europa de tenis taula.
Que ha començat avui a Àustria i que durarà fins al diumenge 13 d'octubre. Són Gàlia Dvorak, Sara Ramírez i Marc Duran, que competeixen amb la selecció espanyola amb l'objectiu d'assolir la permanència a la Championship.
Futbol Sala es disputa la 4a jornada a primera divisió.
El Marfil Santa Coloma juga a la complicada pista del Saragossa a partir de les 9 de la nit. Demà torn pel Barça, que també té partit complicat al Palau, en rebre el Santiago Futsal.
I l'última, avui comença l'hoquei Lliga Femenina.
Amb un sol partit entre el Vilanova i el Palau de Plegamans a les Casernes a partir de les 9 de la nit, en categoria masculina aquest cap de setmana es disputa la Supercopa, amb duels en semifinals entre l'anfitrió Vendrell i el Barça i també entre el Reus i el Liceo.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Doncs ja hi som. Avui comença la vuitena jornada i demà en acció els equips catalans. Comencem parlant del Barça, que a les 10 rep a l'estadi del Camp Nou la visita del Valladolid. Vuitena jornada, com us dèiem, de la competició. L'objectiu està claríssim: continuar invictes. L'equip de Pucela, que arriba amb només una victòria després de 7 jornades de Lliga i 7 punts. Són 700 classificats de la competició a priori. Jo marco amb un 1 la travessa.
Una travessa claríssim, un partit molt assequible, al Camp Nou, a casa. No hi ha hagut partit de seleccions aquests darrers dies, hi ha hagut prou descans al partit de Champions perquè els jugadors arribin recuperats. En principi, és un 1 molt clar, contra un Valladolid doncs, que ha començat força dèbil aquesta competició. Llista de convocats ja la tenim, només una absència destacada que és la d'Oyer, tercer porter, per tant, és, hi són tots.
Quina absència? Què en parles?
Hi són tots a la convocatòria, per tant, escolta'm, destaquem el que falta, que és Oyer només.
Que bo que ets, Roger. Jo sóc Oyer i t'estic escoltant des de la ràdio i dic, mira aquest noi, quina deferència que se'n recorda de mi, que m'he quedat fora de la convocatòria.
Va, anem directe a les paraules del Tata, que ha parlat aquest matí després de l'entrenament, del darrer entrenament abans del partit. Un Tata que un cop més ha estat irònic, ha hagut de fer referència doncs, a aquesta... Diu que ja està preveient la propera crisi que es trobarà la setmana que ve, perquè diu que el Barça, clar, sempre has d'estar pendent de totes aquestes crisis que van sortint.
Ara perquè juga tal, llarga, el Tata,
ara perquè deixa fora la convocatòria. O sigui, ara vés a saber per què.
Sembla que porti més temps aquí, fins i tot a vegades.
Diríem que ha aterrat força bé a la sala de premsa del Camp Nou.
Va rellisca un dia, va rellisca un dia.
I ja està, i a partir d'aquí ja no ha tornat a rellisca i ja es coneix una mica qui té davant. Un Tata Martino, que l'escoltem de seguida, parlant d'una de les coses que més sorprèn aquesta temporada, aquest inici de temporada, que són les rotacions.
Cada vez que un jugador pueda ahorrar minutos de juego con la temporada tan larga que queda por delante, lo seguiremos haciendo. Después, si circunstancialmente le toca lesionarse, como ha sucedido en Almería, bueno, lo afrontaremos, esperaremos la recuperación correcta y empezar a jugar una vez que esté recuperado, pero yo me sostengo en el hecho de que cada vez que podamos hacer las rotaciones adecuadas para que los jugadores no lleguen tan fatigados a la recta final de cada torneo, lo seguiremos haciendo.
El tècnic argentí, doncs, que també ha parlat del nom propi d'aquests darrers dies, un nom propi que ja va avançar als enemics de fa 3 setmanes, que és Marc Bartra.
Sí.
Un Marc Bartra doncs, que està tenint la titularitat merescuda, en aquest cas per lesió de moment, però ja veurem si l'acaba assolint per mèrits propis. Un Marc Bartra que ahir també va passar per sala de premsa. Uh-huh. Avui Tata Martino deia doncs, que encara és jove, que ha de millorar moltes coses, que ha d'aprendre, que li falta encara experiència, però que està responent molt bé. I un Bartra doncs, que ahir responia a aquesta inquietud de principi de temporada, que semblava que no tindria minuts, que semblava que no tindria espai. Ell diu que sempre ha confiat en jugar amb el Barça.
Recordo a principi de la pretemporada, no? Quan es parlava que si hauria de venir un central o no, també doncs, tenia clar els meus dubtes, perquè si hagués vingut un central doncs, ho hauria tingut més difícil. Però des del principi, des que va arribar el Tata, em va transmetre aquesta confiança, em va transmetre que en principi doncs, no es fitxaria, que confiava en els que estàvem. I jo crec que l'he sortit rodó en aquest sentit. Des del principi va optar doncs, per seguir amb els que estàvem. Jo, per mi, el meu cap sempre ha estat amb el Barça. Sempre ha estat en estar aquí, en estar amb els millors, en cuidar cada detalls amb ells, ser millor, i mai se m'ha passat al cap doncs, de marxar.
Marc Bartra, que demà també continuarà segur a l'eix de la defensa, al costat de Gerard Piqué, per rebre a les 10 de la nit al Valladolid en aquesta vuitena jornada de Lliga. També demà a les 8, en aquest cas a València, llevant Reial Madrid, i el colíder de la competició, l'Atlético, que jugarà diumenge a les 12 del migdia, rebent la visita del Celta de Vigo. Per cert, molt ràpidament encara, pel que fa a la selecció espanyola, Vicente del Bosque ha d'anar a conèixer la llista de cara als pròxims compromisos classificatoris per al Mundial de 2014. Bielorússia i Geòrgia són els rivals. Destaca que tornen a la llista Juanfran i Mata, i la gran novetat és Alberto Moreno, jugador del Sevilla. En aquesta llista hi ha 7 jugadors del Barça, són Valdés, Piqué, Busquets, Pedro, Cesc, Xavi, Iniesta, 4 del Madrid i 4 de l'Atlètic de Madrid. Ens anem cap a Can Perico.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ciutat esportiva Dani Jarque.
Dues i 12 minuts, ens n'anem cap a la ciutat esportiva Dani Jarque. Allí hi ha un home de Pericos Online, el company Ignacio Miguelez. Com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, què tal? Com estàs?
Molt bé, treballes molt. tu ja de per si, però aquesta setmana, déu-n'hi-do, tots els dies aquí al peu del canó, excepte dimarts, que van descansar els jugadors, i tu també.
Sí, sí, ahí me lo merecí, ahí estamos. Y ahora espérate que me vienen dos complicaditas, que con el parón los jugadores siguen entrenando, ¿eh?
Sí, sí, no, no, jo et vull aquí cada dia al peu del canó, ¿eh?
Efectivamente, como hay que estar.
Escolta'm una cosa, avui moltes coses, roda de premsa d'Aguirre, després parlarem del que hagi dit el Vasco davant dels periodistes. Abans, llista de convocats perquè cauen homes i tornen d'altres que havien estat baixa en el darrer partit de Lliga contra el Getafe.
Efectivamente, bueno, los hombres que se caen son Héctor Moreno o Mationi por lesión, Víctor Álvarez, que bueno, se sigue continuando la recuperación tras la operación, Córdoba y Tejera, junto a Torgi, son los tres que, digamos, se caen por decisión técnica. Los que entran en el lugar de los que ya, te digo, se han caído, son Fuentes, por fin recuperado de su lesión, también entra Alex Fernández y Lanzarote, con respecto a la convocatoria del partido frente al Getafe. Los jugadores viajarán hoy en avión a Alicante, creo que se alojarán allí, uh-huh. Y ya mañana viajarán a Elche para jugar el partido. Esta es la novedad en cuanto a los hombres que viajan a Elche.
Partit a les 4 de la tarda, després de dues derrotes que els blanquiblaus doncs, estan obligats pràcticament a reaccionar davant d'un equip que ve de guanyar el seu primer partit de Lliga davant del Celta a Balaïdos. Ahir vam escoltar Ferran Corominas Coro en aquest programa que deia que ara el que busquen claríssimament és la segona victòria per seguir agafant embranzida. Què ens ha dit avui el Vasco Aguirre en sala de premsa? Alguna d'aquelles perles del mexicà o no? Avui no n'ha deixat anar cap.
Bueno, ha habido perlitas, también ha hablado de como bien dices, de la victoria importante, también es para el Elche, pero mucho también para el Español, porque como decía Aguirre, es importante acabar con esta sucesión de derrotas, llevamos dos, luego viene un parón, viene el Atlético de Madrid, esto le daba mucha importancia Javier Aguirre. También ha hablado de los hombres que pueden jugar en defensa, sustituyendo a Héctor Moreno, y ha dejado alguna perlita que prefiero que escuchéis vosotros a que os la cuente yo.
Muy importante, porque necesitamos irnos al parón liguero saliendo de esta dinámica de derrota, está claro. En ambos casos teníamos la imperiosa necesidad de ganar, y en ambos casos yo creo que el ansia y las ganas nos hizo salirnos un poquito de nuestra forma. Me preocupa, y estamos ocupados en ello, perdón la juego de palabras, pero es la verdad, que la semana pasada fue Fuentes, o hace 15 días. Ahora Moreno, ayer Mationi. Entonces, algo es la carga de trabajo. A ver qué tiene, no es un asunto personal, a ver cómo estás, cómo te va, están cambiándose de casa, cómo está tu situación, el club ya te pagó lo que te debía, ese tipo de cosas que un problema en Brasil o en México, lo que sea, pueden incidir y devenir en una lesión muscular. Sí, sí pueden hacerlo. Entre Cine y Raúl, todavía estoy ahí. Algunas cosas me convence uno, las otras otro. Lo mismo Fuentes y Capdevila también, el jugador pequeño como Pereira, como Colunga, como Corominas, se nos atraganta más a nuestros centrales como Coloto, como Moreno, ¿no? Ahora Raúl Rodríguez es más ligero, Raúl Rodríguez es un buen antídoto para ese tipo de nueves.
Doncs Javier Aguirre, que té ben analitzat el rival i té ben analitzada la seva plantilla i demostra que té recursos doncs, per fer front a qualsevol equip. Ignacio, gràcies,
pasa,
eh?
Gràcies. No, os habéis quedado con el dato de ya me pagó el club lo que me debía, eh?
Sí, sí, sí.
Ahí
sí,
he dejado caer que los jugadores están pensando en la pasta, en que les paguen bien, eh?
Show me the money, show me the money.
Sí, sí, sí. Bueno, Dani, muchas gracias.
No, gràcies a tu. La setmana que ve més i dilluns espero que puguem celebrar una nova victòria de l'Espanyol. Que vagi bé.
Perfecto, un abrazo, Dani. Chao.
Adéu.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer. La tertúlia.
Des d'ara, que són les 2:17 fins als pròxims 15 minutets, tindrem tertúlia i, a més, avui estic contentíssim perquè tinc aquí a l'estudi els protagonistes d'aquesta tertúlia. Per un costat, el senyor Jordi Mèlic, de llarguíssima trajectòria periodística durant molts anys a la ràdio televisió de l'Hospitalet i en l'actualitat els diumenges a Catalunya Ràdio, no?
Sí, bona tarda, gràcies, bona Dani. Tarda. Ben trobat, només faltaria. Sí, bé, faig una petita col·laboració a Catalunya Ràdio, perquè veig que esteu molt forts, dic, vaig a compensar una mica el tema.
No, gràcies per acompanyar-nos.
Ja saps que per tu el que faci falta.
Moltes gràcies. I també al Carlos Latorre, company de Pericos Online, tertulià ja dels diferents programes que es fan aquí a Ràdio Estel. Com estem?
Bona tarda, bona tarda, molt bé.
Benvingut al Zona Mixta.
Gràcies, gràcies per convidar-me. Fem pluriempleo de ràdio i de tele amb tu, un antic company.
Sí.
Havíem assegut junts a les tertúlies de televisió, amb grans periodistes també.
Sí, sí, sí.
Jo recordo haver tingut al costat Anna Tu i a l'altre costat amb el Guasc, a la Juárez, al Diario.
Aquells són més grans.
Bueno, però déu-n'hi-do.
D'edat i de tot.
Déu-n'hi-do. Molt bé.
Bueno, què, companys, això no s'atura. No? Jornada de competició europea, jornada de Lliga, portem encadenant així, diria que és la segona setmana gairebé consecutiva.
Que hi ha crisis, i quan hi ha crisis hi ha futbol o toros, no?
Ens han de posar futbol a totes hores.
A totes hores, no? A totes hores hi ha futbol.
I tu, Jordi, escolta'm una cosa, suposo que tu te n'has enrigut una mica durant aquestes setmanes,
no.
quan has vist que l'entorn, els mitjans eren tan crítics amb el Barça quan tu mires els partits guanyats d'aquest inici de Lliga i tots estan guanyats excepte un parell d'empats de la Supercopa.
Mm-hmm. Jo diria que d'entrada el que hi ha de ser crític o no és l'afició, no? Nosaltres podem valorar el joc del Barça, però jo diria que el soci que va al camp i que veu que guanya, bé, això al final, això de jugar bé, si vas guanyant està bé, però suposo que si el soci del Barça cada dia veiés que el seu equip juga de meravella i perd cada dia, no sé si estarien contents. Aquest és l'etern debat, no? Per mi, la meva opinió personal, que és com la de qualsevol altra, jo crec que el Barça, i crec que tu, Dani, ho he dit moltes vegades, és un equip que va molt sobrat de qualitat, és un equip que no té cap tipus de problema per guanyar un partit còmodament, sempre i quan els factors vagin a favor, del tercer avall, és a dir, no té cap tipus de problema, però crec que quan aquest equip s'enfronta a un rival que li exigeix físicament, jo diria que el Barça aquí pateix, i ho vam veure l'any passat, i aquest any, doncs, en els partits més complicats, crec que té dificultats, però és que la Lliga és molt... Jo no vull dir que sigui una Lliga de tal, no, la Lliga és bona, perquè la Lliga hi ha 20 equips, els has de guanyar, no? És a dir, els punts no te'ls regalen, però diria que de vegades sembla que el Barça amb poc esforç pot guanyar els partits, i no sé si també el rival ja surt condicionat, no? L'últim partit de Lliga amb l'Almeria, tu veus el partit i falta competitivitat del Barça, però també de l'Almeria, no? Que hi ha un moment que sembla que, clar, aquests partits no són exigents i el Barça se'ls treu, però quan hi ha partits Atlètic de Madrid, un partit contra el Real Madrid, Bayern de Múnich, Chelsea, que n'hi ha pocs, l'Espanyol, si per exemple hi ha un derbi, no com el de l'any passat, sinó un derbi que l'Espanyol apreti, no malentendre amb violència, que cap equip en fa, però que de vegades sí que hi ha algú que sobrepassa una línia, diria que falta que hi hagi algun equip que l'exigeixi, que tregui aquell geni físic també, no de qualitat, que de qualitat ja en sabem que en té, no? Aquest és el meu gran dubte. Per lo de més que vagin jugant i si van guanyant, doncs millor, no?
Dona aquest dubte també, genera aquest dubte aquesta plantilla del
bueno,
Barça.
Bueno, passa que el Barcelona ve d'un passat i ve d'un nivell molt alt de joc i sobretot de resultats, perquè al cap i a la fi el que es busquen són els resultats. Vull dir, si un equip guanya, després es podrà discutir o no si ha jugat millor o ha jugat pitjor, que amb aquest tipus de jugadors és difícil jugar malament.
Clar.
També,
Però
l'important és finalment són els resultats. Hi ha un període d'acoplament, perquè ha vingut una gran figura a jugar, com és el Neymar, que s'ha d'adaptar a un rol diferent del que feia a Brasil, i un entrenador nou, també, que... no ho sembla, però està imposant més del seu criteri que no pas el que es podia imaginar d'un principi. O sigui, és un entrenador que, jo per mi, està demostrant molta personalitat. Mm-hmm. Perquè està fent jugant l'equip d'una manera molt diferent del que estava jugant ja fa 5 anys. D'un nivell de joc i d'un estil de joc molt, molt definit. I realment està jugant amb un estil molt, molt diferent, amb més variants, i això els jugadors doncs, bueno, ho han d'acceptar, s'han d'acoplar, i aquest és l'únic debat. Però vaja, mentre vagi guanyant...
Fa la sensació que estigui, no sé, treballant en d'altres conceptes tàctics per tenir més solucions en determinats partits que es puguin complicar d'alguna forma perquè el rival et pressiona molt bé.
Deixa'm apuntar una cosa tant al Carlos.
Sí.
Un entrenador demostra personalitat en la derrota. Jo en la victòria, és a dir, tinc ganes de valorar en derrota, a veure com actua el
sí, però Martín, i amb la crítica també,
Sí, però quan tu vas guanyant, escolta'm, ja et poden dir que tu dius, treus la llibreta, 3-0, 4-0, una mica com no li va passar en el Tito Vilanova, com tampoc li va passar mai en Guardiola en el Barça, no? Però sí que hi ha una distinció entre aquests Barces, diríem, dels últims 6 anys, no? Els 4 d'en Guardiola, que jo crec que físicament, i torno a insistir en aquest aspecte, perquè no cal valorar la qualitat que tenen els jugadors, que és molta, el Barça d'en Guardiola era un equip exprimit al màxim, i sortien a matar, és que hi havia partits que al minut 3 ja anaven 3-0, i ara, doncs sí, guanyen, però aquella... també passen els anys, i els jugadors de la Barça n'hi ha alguns
més grans.
Bueno, i també és un període, ja et dic, un període d'acoplament. La idea d'ell, la idea del Tata, és arribar al mes de febrer-març,
ja ho veurem,
quan ja és tota l'exigència esportiva i competitiva, arribar a un gran nivell. Allà s'acabaran les rotacions,
Però és que l'exigència competitiva és voler guanyar cada partit que jugues.
Esclar.
Si tu comences a... aquí puc jugar el 30%, ja no guanyes en competitivitat. Ja no guanyes, perquè el dia que vols donar 100, no pots. I hi ha una anècdota, sempre comento una anècdota d'un jugador de segona B que van rebre una prima escandalosa per guanyar un partit i portaven 8 jornades que ja, com que no s'hi jugaven res, no estaven posats. I van rebre la prima i van sortir al camp, on havien d'anar a guanyar a per totes, no? I en el minut 10 perdien 4-0. I ho diu, perquè nosaltres volíem... però com que portàvem un ritme que no era l'adequat, doncs no vam poder.
Quan van voler premar l'accelerador...
Sí, però no.
I ara massa tard.
No, diu, però si ja fa 8 setmanes que no estem jugant. Per tant, de vegades jo tinc aquesta sensació, que no és voluntària, Que no és voluntària, ni molt menys. És a dir, jo no dic que els jugadors del Barça passin de tot.
No,
jo crec que per la competitivitat que hi ha una mica, no? Per la diferència que tens amb el rival, que pot ser que sortis una mica relaxat, per molt que no vulguis, perquè per la situació, per ja com et rep a l'equip contrari, això ho estem veient jo.
I això no vol dir que guanyis sempre o perdis sempre. Tu pots ser molt competitiu i el Barça pot anar al xoc contra el Bayern de Múnich i perd. És a dir, que no s'ha de valorar això pel resultat final, sinó la sensació que dona l'equip quan... Jo crec que portem un any i mig amb el Barça, que sí, que guanya, va guanyar la Lliga, i pum, però jo tinc aquesta sensació.
Jo crec que és més tema de credibilitat envers l'entrenador i el diferent sistema de joc, diguem-ho així, que no pas de lo que és la dinàmica mateixa del joc. Vull dir que els jugadors s'han de creure que això ja ha canviat, i amb matisos, i que es pot jugar d'una altra manera. S'ho han de creure, ho han d'assimilar, ho han d'interioritzar. Fins que no arribi a aquest punt, hi hauran aquests dubtes que al final es reflexen sempre en el camp.
Els dos noms propis, parlem una mica de noms propis. Neymar, heu vist alguna diferència abans del partit, aquest últim en què no hi era Messi, amb aquest últim? Tu tens la sensació que ha fet un pas endavant o és el mateix Neymar que havíem vist als altres partits? No?
Jo crec que Neymar fa de Neymar i crec que el jugador sap perfectament on ha vingut. És a dir, els jugadors que venen de fora al Barça, jo crec que abans de venir els hi fan un lavado de cerebro. Això és el Barça, aquí hi ha un tio que es diu Messi, i a partir d'aquí, si ets intel·ligent,
de
doncs saps el que has de fer.
Amb alguns
ha funcionat.
Funciona, i alguns no funciona. Jo no veig que Neymar hagi jugat millor o pitjor. Jo crec que és un jugador, de moment, crec que amb un marge de millora, crec que interessant, tot i que està jugant bé, però interessant, perquè és un jugador que ha d'oferir més, no? Però per què sempre... És que l'altre dia crec que el Xavi ho ha dit molt clar, va dir, escolta'm, que no ha guanyat Neymar. És a dir, hem anat al camp del Celtic i precisament aquell dia, físicament, l'equip es va exigir una mica més i va lluitar una mica més i vam ser tots. Jo això de personalitzar amb gent, pots dir, hi ha una jugada de gol, Messi de 3 te'n farà 2, Neymar de moment de 3 te'n fa 1 i Pedro de 4 te'n fa 1. Aquesta és l'única diferència, però els jugadors ja saben el rol que han de fer. Només faltaria ara, diguéssim, al Neymar com... Xato, col·loca't aquí, enganxa't en banda... Bueno,
és la diferència... La diferència amb altres...
No diguis que sigui diferent del primer dia.
La diferència amb altres estrangers que han vingut és que hi ve molta humilitat i té tot a demostrar, perquè ell encara no ha fet res al futbol europeu ni pràcticament al futbol americà. Llavors, té tot a demostrar, ve amb humilitat i, bueno, ja entès que de moment el seu rol és aquest. Però jo crec que el Neymar encara està una miqueta desaprofitat, És un jugador que jo el veig més pel centre, és més un mitja punta, aquí no es desenganxa de la banda, que està bé, que està bé, i està fent la seva funció i està donant assistències, però jo crec que pot rendir encara una mica més anant pel centre, però clar, aquí ja s'està topant amb Messi, s'està topant amb Cesc, i li serà difícil jugar en aquella posició.
Més que millorar la individualitat és Neymar ha vingut i la plantilla és la mateixa pel que fa davant, excepte Villa. Ja millorem, no perquè Villa no s'esforcés i no fos un jugador que per mi ha donat molt rendiment, però un jugador ja que tendeix a anar a l'Atlético de Madrid i acabar la seva carrera futbolística doncs amb mèrit, que no passi amb suplent de luxe en el Barça, no?
La lesió que ja la marmen molt.
Exacte, per tant, un cop avalues, més que avaluar Neymar, és que el Barça guanya en el seu partit de davanters i ja està.
Al final és això.
Recorregut.
Sí, finalment és això.
Amb el sentiment no es pot jugar en el món del futbol. Ho sento, és a dir, i mira que cadascú té el seu heroi futbolístic i, per exemple, jo diria que el comportament de Villa ha estat exemplar amb el Barça, no? Crec que s'ha estimat al final fins a la samarreta, però hi ha un moment que la Junta Directiva, i en aquest cas la Secretaria Tècnica, ha de prendre decisions. Si la decisió, que jo no sé com és, però que ha de ser esportiva, jo no sé si hi ha altres coses, però ha de ser esportiva, tu has de mirar la globalitat, no si ve Neymar, no? El que vingui ha de portar més que el que se'n va. Ja està.
Sí, però Villa ha costat menys a l'Atlètic de Madrid que Forlín a un equip ara.
Però és que aquí ens equivoquem. El Barça no ha de fer diners. El Barça ha de fer que quan Villa jugui al Barça, el Barça guanyi títols. Sí. Què ha guanyat en Villa? Pues va guanyar una Copa d'Europa, una Copa del Rei, una Champions, va guanyar una Lliga i Supercopes, no? Doncs ja està.
Sí, però a vegades oblidem també això, clar, els diners que va costar. I, bueno, sempre estem aixecant el contrari dels diners, dels traspassos, i un equip gran, jo això no ho discutiré mai, un equip gran s'ha de gastar els diners fitxant bons jugadors. Ara, després, el que no es pot és escudar o emparar-se amb que els altres han gastat més. Bueno, més o menys aquí on hi ha el barem, on hi ha el límit. Vull dir,
bueno, al final és una filosofia de club. Al final, evidentment, en aquesta filosofia hi ha dies que la pífies, però la filosofia dels últims anys és que el Barça tira més perquè ha sortit bé dels jugadors de la casa, perquè si els jugadors de la casa que hi ha, si la filosofia del Barça sempre hagués estat aquesta, hi haurien més jugadors de la casa fa més anys, que el Deré va entrar amb 40 anys al primer equip. És a dir, aquesta filosofia l'has d'aprofitar quan els jugadors que hi ha són bons. Mm-hmm. En aquest sentit, els últims anys, el Barça ha tret bons jugadors. Ull! Amb això, perquè
Bartra molt bé, no? Per cert,
sí, però ull amb això, perquè Bartra diríem que és el tercer gran jugador dels últims anys que juguen amb el primer equip del planter, és a dir, Pedrito, Busquets i Bartra. És a dir, tampoc ens enganyem gaire amb això. Valdés, Puyol, tots aquests ja hi eren, Piqué, que els recuperes... És a dir, nous...
Exacte.
Pocs. Ara, és ben cert que ha sabut fer un treball ben llarg i dels 25 són 17, no?
No, i que li ha costat. Amb el Bartra, la temporada passada, jo recordo que no sé per què, al final no jugava. No va jugar quan no hi havia cap altre central per jugar, inclús a Champions, al final de Lliga, em refereixo. No es va comptar amb ell, es va dubtar molt d'ell, va sortir algun partit massa pressionat. Aquesta paciència que s'ha de tenir amb els canterans és el que amb el Bartra hi ha hagut un moment que no s'ha tingut.
Potser sí.
No s'ha tingut. Ara sí, ara sembla que sí, no s'ha fitxat cap central. Quan es volia fitxar, i gràcies a això, el Bartra està jugant. Uh-huh. Vull dir que a vegades, una miqueta les necessitats o les mancances fan que pugui triomfar un canterà. A part de totes les seves virtuts, perquè no oblidem, Bartra és internacional i titular en totes les categories inferiors de les seleccions. Vull dir que és un central que la qualitat no se li pot discutir. Està emparat per un bon grup. Jo no veig cap problema en que sigui titular ja.
No, ho està demostrant, que s'està guanyant el lloc a Pols.
Són dos partits,
Sí, bueno, falta un partit allò
exacte.
D'aquests dels grossos, però Celtic Park...
És difícil.
I per un central, tant per dalt com per baix...
No. Jo crec que la qualitat més maca de Bartra és que és un jugador molt, molt ràpid. És a dir, el Barça, precisament de centrals, des que Koeman tenia aquella cintura així, anava amb una mica... És a dir, un tio que sàpiga treure la pilota ràpidament, que arribi a la porteria rival...
Ràpid i amb alçada.
És d'agrair, perquè si no, amb aquesta tàctica que la gent ens pressiona i tal i qual, si tens un central que és capaç de trencar la primera línia defensiva del rival, escolta'm, benvingut. Però pausa, sí, home. Sí.
Companys, molt no ràpidament, el Barça ens ha monopolitzat la tertúlia d'avui. Al Madrid no li dedicaríem res, no? No li dediquem res avui a l'Espanyol. No, perquè no anem fora de temps.
Jo crec que el Madrid té un molt bon equip, eh? A la llarga es veurà. Però vale, sí? Anem a l'Espanyol. I tant.
Sí.
I tant que sí, home.
Sí, home, clar, no,
però clar, són 5 punts de diferència.
Té una gran plantilla.
Però 5 punts de diferència no són res.
Però en aquesta lliga sí, Jordi.
No són res. No són res. I precisament en aquesta lliga jo crec que serà més competida, que això no vol dir que guanyis els partits. És que competida vol dir que tu vas al camp de l'Espanyol i et costa guanyar. 0-1. És una lliga competida, que passa que al final el que en teoria superior té més opcions de guanyar. Però jo no veig que els equips Barça i Espanyol, el Madrid i el Barça o l'Atlètic de Madrid es passegin, eh? No,
estem a començament de lliga, però la lliga és llarga i les exigències seran més altes a partir d'ara, eh?
Companys, anem fatal de temps. Ràpidament, Espanyol, l'última, Espanyol, què? Com el Carlos, que si no l'he vingut a fer...
Bueno, partit complicat, partit amb el que després de dues derrotes consecutives s'ha de treure alguna cosa, perquè hi ha 15 dies que es poden fer molt llargs, són 15 dies de descans, i l'equip jo crec que està mentalitzat, crec que treuran alguna cosa positiva, perquè la dinàmica és bona i perquè jo crec que han estat dos partits, dos accidents.
Deixa'm dir una cosa de l'Espanyol. Ràpid. És un equip que mentre s'esforci té opcions de guanyar. Mentre s'esforci té opcions de guanyar. Però també ha de perdre. No el veig un equip sobrat. I quan guanya dos partits, el que no pot fer l'entorn de l'Espanyol, que també té entorn, és ja pensar que bueno, quedarem entre els 6 primers. No. És un equip que s'ha d'exigir molt cada dia per poder treure els partits endavant. I pot guanyar a tot arreu, eh? Però pot perdre també a tot arreu. A tot arreu. Si es mentalitzen que això és així, igual l'Espanyol no pateix. No,
jo crec que aquesta mentalitat la tenim.
Companys, tenim molta teca per endavant i estem fora de temps. Gràcies.
Ja ens n'anem.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Carlos Latorre, moltes gràcies. Jordi Meli, un plaer. Seguim amb més coses.
A vosaltres.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella d'Am, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Botemanía te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Sodia Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Sodia Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
When you walk through a storm.
Futbol català.
Hold your hand up.
Demà arriba el primer derbi de la temporada a la Lliga Adelante, a Montilivi, cara a cara entre Girona i Sabadell, dos equips que ara mateix estan igualats a la classificació, ambdós tenen 10 punts, a només 3 de la zona de play-off i a 4 de l'ascens directe. Saludem a Naucet Pérez, que és el porter titular del Sabadell aquesta temporada, amb Javi Salamero a la banqueta. Naucet, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segona temporada ja al Sabadell. Comences a respirar aquest sentiment arlequinat?
Bueno, la verdad que yo desde que llegué el año pasado me he sentido muy implicado tanto en el club como en la ciudad y bueno, siempre que estás en un equipo pues le coges cariño y el Sabadell me ha cogido muy bien y la verdad que estoy muy contento y muy implicado tanto en el proyecto deportivo como en la ciudad y me encuentro muy a gusto.
Perquè és un d'aquells clubs familiars, no?, que més o menys tothom coneix a tothom, tothom s'implica molt perquè es parli molt del Sabadell i intentar tenir també repercussió, no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que es un club que por desgracia ha pasado muchos años en segunda B, también hasta en tercera, y bueno, eso ha hecho que el club pues haya hecho un poco más familiar y bueno, hemos, tanto la gente que se ha quedado después de esta pequeña revolución que ha habido, como la gente que ha llegado, pues están todos muy implicados y la verdad que te hacen sentir cómodo desde el momento que llegas, puedes trabajar muy bien, muy a gusto y para cualquier cosa estamos todos muy juntos y la verdad que es un club que al jugador lo cuida mucho y al final te sientes agradecido por la que tenéis con nosotros.
Aquesta temporada ja heu sumat 10 punts, esteu a la zona alta de la classificació, només 3 punts de la zona de play-off. La cosa ha començat bastant bé i més després de la golejada del passat cap de setmana, no? Us ha donat confiança el triomf davant del Jaén per 3-0?
Sí, bueno, pero más allá de eso hay que analizar los partidos como son. Sabemos que quizás no estamos del todo bien. El otro día contra Jaén nos costó bastante, sobre todo la primera parte. No estuvimos acertados en muchas fases del partido, sobre todo en la primera parte. Y bueno, hay que quedarse con las cosas buenas, pero analizar las malas para que no vuelvan a suceder. Y bueno, esto todavía, como quien dice, acaba de empezar. Quedan muchas jornadas y por el bien nuestro, tanto del equipo como del club, hay que ir mejorando las cosas que no hacen que no estemos del todo bien para intentar sumar los mayores puntos posibles.
Si cal ser ambiciós, com estàs demostrant amb les teves paraules, de buscar aquells punts que ara mateix doncs, són més febles del Sabadell, un dels punts a millorar és a domicili, no? Encara no heu aconseguit els 3 punts i suposo que demà viatgeu amb aquest objectiu a Girona.
La verdad que sí, la verdad que en segunda división casi siempre todos los equipos se hacen fuerte en casa y siempre hay que ir arañando algo fuera y bueno, hasta ahora solo hemos podido arañar un empate contra el Alavés y bueno, esperemos que poco a poco podamos ir mejorando todos los aspectos, que esta semana podamos encontrar los puntos débiles del Girona y quién sabe, ojalá que saquemos una victoria allí y que pues vayamos sumando puntos para ir estando más tranquilo poco a poco.
Naucet, tu has treballat amb Lluís Carreras i ara també estàs treballant amb Javi Salamero. ¿Canvia molt la metodologia d'un tècnic a l'altre?
Sí, la verdad que cada uno tiene su manera de trabajar, su manera de afrontar los partidos y bueno, el jugador lo único que tiene que hacer es intentar estar a disposición del entrenador en cada entrenamiento, intentar acoplarse a lo que pide cada entrenador y bueno, nosotros somos, como quien dice, unos mandados, tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena siempre que se pueda y bueno, cada entrenador tiene su filosofía, hay que quedarse con las cosas buenas de cada uno y ahora mismo el míster está planteando los partidos de una manera distinta a la que se planteaba el año pasado, pero hasta ahora está dando unos resultados que bueno, que hay que seguir trabajando, como te estoy diciendo, pero que, uh-huh. que poco a poco intentaremos ir mejorando.
Segurament abans amb Lluís Carreras era un futbol més de toc, ara és un futbol més directe, no? Amb Javi Salamero, vindria a ser una mica així, no?
Sí, bueno, el míster Lluís Carreras tenía una manera de jugar, sobre todo al principio, más de toque, al final la combinamos un poco también con el juego largo porque al final los equipos también no esperaban a presionar casi nuestra área y bueno, es lo que te digo, que cada entrenador tiene su manera de jugar, su manera de afrontar los partidos y los jugadores lo que tenemos que hacer es intentar trabajar para mejorar cada día y que el mister se ha reflejado en nosotros.
El Javi que torna a Girona, allà on va debutar les banquetes a la Lliga Adelante, has vist una mica més motivat el míster aquesta setmana o no?
No, la verdad que no, la verdad que yo pienso que como cuando nosotros nos enfrentamos a un equipo quizás tiene ese gusanillo, pero al final son 3 puntos más, tampoco cambia mucho la cosa si ganas o si pierdes, porque son 3 puntos más igual que en otro partido. Y bueno, seguramente él dentro de sí pues tendrá algo, pero a nosotros por lo menos no transmite, porque yo creo que tampoco hace falta que nos transmita nada que sea especial y son 3 puntos más, hay que trabajar para ganar y poco más.
La última. Raúl Tamudo, Déu-n'hi-do quin reforç que té el Sabadell aquesta temporada. Està començant a demostrar que serà un jugador important, ha vingut amb moltíssimes ganes, eh?
Sí, la verdad que yo creo que casi todos cuando han firmado a Raúl teníamos esa pequeña duda de un jugador muy importante que ha sido en primera división, cómo vendría. Y al final hemos visto todos que tiene una implicación máxima tanto en el grupo, dentro del campo, como fuera, nos intenta ayudar a todos y bueno, yo creo que tenemos que intentar aprovechar, exprimir al máximo sus condiciones y las cosas que ha vivido para que nos aporten cosas y bueno, yo la verdad que estoy muy contento, tanto en, ya te digo, a nivel personal como a nivel deportivo, y la verdad que es una persona que nos está aportando bastante y ojalá que siga marcando goles para, pues, para el bien del equipo.
És una passada veure Raúl Tamudo de nou al futbol català i veure que segueix tenint gol a les seves botes, això no ho ha perdut, i ara, doncs, en benefici del Sabadell. Ha canviat el blanquiblau de l'Espanyol per el blanquiblau del Sabadell, així tot queda a casa. Naucet Pérez, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Que demà guanyi el millor. Jugueu dos catalans i nosaltres, evidentment, que hem d'anar amb els dos, però que t'encaixin pocs gols i si pots sortir amb la porteria a zero, millor que millor, val?
Bueno, esperemos que aunque no seamos los mejores, ganemos el partido, que es lo que necesitamos.
Molt bé, Naucet, que vagi bé. Gràcies, adeu, bona tarda.
Adeu, un abrazo.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Bàsquet al dia.
Dues i 43 minuts. La tertúlia avui ens ha desquadrat tot el programa i el pobre Òscar Merino, que el torno a deixar amb dos minutets per parlar de la primera competició oficial, la Supercopa ACB. Aquesta tarda, dos partits de semis en acció al Barça, al Madrid, en cadascuna semifinals diferents, i tot encaminat a poder veure una primera final, un primer clàssic en aquesta primera competició de la temporada, però bé, primer s'hauran de desfer dels seus rivals a semis. Explica'm quin és aquest menú per la tarda de divendres.
Bona tarda. Doncs a les 7 avui, la primera semifinal que jugaran el Real Madrid contra el Bilbao Basket, i a 2:15 del vespre, just quan acabi Basket al dia, doncs l'altra segona semifinal en aquest cas, que jugarà l'equip anfitrió, Laboral Cucha, contra el Barça de Xavi Pascual. Veurem si amb Navarro o sense Navarro, és dubte, sembla complicat que pugui formar part del Barça en aquest primer títol oficial de la temporada. Descartat totalment Erasen Lorbeck, i l'altre dubte també, però sí que està més rodat, ha fet potser més grup, no és potser tan dubte com Navarro, és Papa Nicolau, però en tot cas veurem finalment amb quins jugadors compta Xavi Pascual per aquest primer partit oficial, avui a 2:15 contra el Laboral Cucha en aquesta segona semifinal de la Supercopa Endesa. Demà dissabte, la final a les 7, i a 6:45 el concurs de triples.
Aquí trobem a faltar el concurs d'esmaixades, però l'organització no ha volgut que es faci. Ens quedem amb aquest menú basquetbolístic per avui, que hi hagi sort aquest vespre al Bàsquet al dia a partir de 8:45, Òscar.
Vagi bé.
Fins ara. Doncs continuem parlant de bàsquet aquí al Zona Mixta. Després de l'ACB és moment de parlar de la l'Eport, que arrenca avui aquesta temporada 2013-2014. Avui en acció dos catalans a les 9, cocines.com Barça B, i també a la mateixa hora, en aquest cas a Palència, el Força Lleida de Joaquim Prado, que té un difícil desplaçament per començar la temporada. Saludem el tècnic dels lleidatans. Què tal? Bona tarda, Joaquim.
Hola, bona tarda.
Segona temporada al capdavant del Força Lleida, que l'any passat vas classificar per als play-offs després d'una temporada realment complexa. I enguany, quin és l'objectiu d'aquest Lleida, Joaquín?
Pues la verdad es que el objetivo ahora mismo es construir un equipo. Son una plantilla pues prácticamente en su totalidad nueva, con gente muy, muy joven, incluso todavía por completar, porque aún nos falta como mínimo una incorporación por cerrar, y realmente no estamos focalizando nuestra atención en poca cosa más allá que en construir un equipo, que en ensamblar esta plantilla de cara a la temporada, y realmente en poco más nos tenemos que focalizar, porque cualquier desvío de atención d'aquest objectiu, pues, no seria perdre la perspectiva.
Estàs content del temps que has tingut fins ara per treballar amb aquest equip tan nou? Només tens dos jugadors que continuen de l'any passat. En quin tant per cent estàs satisfet? En quin tant per cent arribeu a aquest inici de temporada del que a tu t'agradaria o el que tu li veus de possibilitats a aquest equip que tens?
Pues es difícil valorar así exactamente a nivel numérico el tanto por ciento, pero si es verdad que creo que llegamos muy lejos de nuestro punto máximo como equipo, y que el equipo debe de crecer enormemente a lo largo de la temporada, como no puede ser de otra forma realmente, ¿no? Con tantísima gente joven, con tantísima gente nueva, con tantísima gente que ni siquiera tiene experiencia en la competición, es lógico que ahora mismo estemos lejos del que consideramos que debería ser nuestro punto más alto de forma. Pero realmente la competición empieza cuando empieza. Nosotros hemos tenido una pretemporada un poquito movida en cuanto a que nos han faltado varios jugadores importantes por problemas físicos en momentos de la pretemporada, y no hemos podido trabajar juntos todo lo que nos hubiera gustado. Pero la competición empieza hoy, hoy es la fecha marcada, que sabemos desde hace ya 3 meses. Llevamos casi 6 semanas de trabajo, y está claro que el equipo tiene que crecer a lo largo de la temporada, pero también tiene que intentar ser competitivo desde el primer dia, i això és el que vamos a intentar des d'avui.
Una data marcada d'aquest inici de competició que ha estat una mica capriciosa, no? Perquè començar a Palència, doncs déu-n'hi-do, perquè és un dels equips que ha d'estar, sens dubte, molt amunt aquesta temporada, no?
Sí, a priori és un partido muy complicado, contra un rival con un gran potencial, un rival con una plantilla pues casi en las antípodas de lo que es la nuestra, es decir, ellos son un equipo pues en repleto de jugadores con una enorme experiencia en Liga LEP o incluso en categorías superiores como la CB. Absolutamente ningún jugador de su plantilla debuta en la competición, los 10 jugadores tienen experiencia y muchos de ellos pues experiencia de muchas temporadas, pero realmente por aquí vamos a tener que pasar a lo largo de la temporada, ¿no? Igual que por otras canchas complicadas, con lo cual pues el orden es un poco igual, y lo que tenemos que hacer es hacer el mejor juego para el que estemos preparados ahora mismo, intentar competir y jugar para ganar el partido independientemente de dónde sea y de cuál sea el rival.
D'aquests favorits dels que parlem a la Leport, Palència, Fort Burgos, Melilla, Breogán, River, aquests han de ser una mica aquells que estiguin a la part alta, i després tota la resta en aquesta competició pràcticament estareu al mateix nivell, no?
A priori, pues esos 5 equipos que has nombrado parece que por potencial tanto económico como deportivo, por su entrada en el mercado este verano, y bueno, lo importante es que han sido sus refuerzos de esta pretemporada, pues parece llamados a estar arriba, pero la Liga LEP es una liga muy complicada, en la que en ocasiones equipos que no dicen tanto a principio de temporada pues están muy arriba, y mira, tenemos el ejemplo del año pasado de River Andorra, un equipo con el que poca gente contaba para estar tan arriba la temporada pasada, y que estuvo muy muy arriba hasta la última jornada de liga, y se le escapó el ascenso en un quinto partido de playoff, haciendo una temporada absolutamente fantástica. Bueno, vamos a ver, yo creo que puede haber alguna sorpresa. A mí hay un equipo que por plantilla me gusta mucho, que es Ourense. Creo que han construido una plantilla muy interesante, con jugadores con experiencia y con jugadores jóvenes también que pueden ser importantes, y creo que la competición volverá a ser atractiva, igualada, y esperemos que bonita para el espectador.
Sens dubte que hi ha un nivell impressionant a l'Eport. Des d'aquí recomanem als seguidors del bàsquet que segueixin aquesta competició, perquè realment és d'aquelles que crea afició. Joaquín, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Zona Mixta. Que tingueu molt bona sort, i suposo que avui tindràs paraules també especials per Miqui Feliu, que us enfronteu amb ell, no? El capi de l'any passat de Lleida, que està aquí a Palència.
Sí, ayer por la noche tuvimos la ocasión de compartir con él ya unos minutos aquí en el hotel. Bueno, pues es nuestro capitán la temporada pasada. Hemos vivido muchas cosas juntos.
Momentos
cosas
duros,
muy bonitas.
Y momentos difíciles, Joaquín.
Sí, momentos difíciles, también momentos bonitos a nivel deportivo. Una lesión también que a él le hizo mucho daño a final de temporada. Le hizo perderse un playoff que él se había ganado a pulso con sus compañeros. Bueno, un jugador absolutamente referente en la Liga Leboro, y que estoy convencido que va a hacer una fantástica temporada aquí en Palencia. Bueno, pues esperemos que hoy
esté mal, esperemos que hoy esté mal.
Sí, seamos capaces de conseguir que no haga su mejor partido contra nosotros, ¿sí?
Que així sigui. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, Joaquín. Molt bona sort aquesta nit i al llarg de la temporada que sigui més tranquil·la que l'any passat i que els èxits esportius que vau aconseguir es repeteixin.
Perfecto, gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
És, com cada divendres, el moment de saludar el Siscu Bages. Siscu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Arriba la secció Zona Solidària. Avui parlarem d'un documental, no?, que s'ha estrenat recentment.
Mm-hmm. Tinc una sensació que m'estic emparlant amb el futbol, perquè
sí,
totes les seccions han anat de
futbol. Es nota que t'agrada una mica el joc de la...
Sí, perquè no, pilota, és només, no és només amb el futbol que hi ha temes solidaris, però mira, vaig trobant-me coses que van de futbol i van sortint. Suposo que algun dia... Perquè em sembla que la setmana que ve us tornaré per la futbol.
Sí? Ostres. Doncs hi ha més esports que són solidaris.
Sí,
però...
sí, em sap greu, eh? I tant.
Tinc una proposta que fer-te després,
sí?
Després te la comentaré.
Doncs sí. Pues, va, ens canviem el ritme i canviem d'esport. Avui el futbol ve lligat a un documental, com molt bé deies, que es diu Les Estrelles de la Línia, que és un grup de prostitutes del barri de la Línia, de Ciutat de Guatemala, que per combatre les agressions que pateixen, el menysteniment que tenen on treballen, no?, doncs creen un equip de futbol sala i intenten, doncs, donar-se a conèixer i crear més empatia amb la societat. Sembla que no és gens senzill, i aquest documental forma part d'un cicle que es diu Docs en Pasta, que fa un company amic, Miquel Carrillo, que és el responsable d'incidència política d'Àgora Nord-Sud i que el van passar la setmana passada, i per això l'he convidat avui aquí amb nosaltres.
Saludem, doncs, el Miquel Carrillo. Gràcies per estar amb nosaltres al Zona Mixta.
Gràcies per convidar-me a la tertúlia de futbol. No, bueno, futbol gairebé no, ja podem dir. Futbol,
sí,
i solidaritat.
Futbol i solidaritat podria ser.
Si,
sí,
si la fa el Siscu...
Si ho fa Siscu és futbol i solidaritat. Volíem que fos...
Esport i solidaritat,
però bé, ens ha canviat, bueno, el leitmotiv de la secció. No, segur que en els pròxims programes buscarem
l'ajudarem.
Esperem
de fet, volia començar parlant dels Paralímpics, te'n recordes? Sí. I al final el vaig canviar el primer dia, o sigui que... Bé, Miquel, ens expliques què és això de les Estrelles de la Línia?
Bueno, primer dir que no és un... No, o sigui, ho vam posar l'altre dia al cicle aquest de Docs en Pasta que fem al nostre local, Enginyeria Sense Fronteres, al carrer Múrcia 24, metro Navas, faig el,
clar que sí,
el comercial, que diuen allà, a Guatemala, dirien el comercial, perquè faig l'anunci, i ho fem un cop al mes, i es tracta d'anar a sopar, fer una miqueta de debat al voltant d'un documental, no?, que en aquest cas era Les Tres de la Línia, que és un documental que és de l'any 2006, del Xema Rodríguez, i que va sobre, bueno, doncs sobre un grup de prostitutes que viuen a un dels pitjors barris de la ciutat de Guatemala, on, bueno, se senten agredides, perseguides, amb una situació de violència estructural, física, corrupció, en fi, una mica de tot, i, bueno, tenen la idea de muntar un equip de futbol per... posar-se a jugar a un campionat, que és, bueno, que es dona, diguem, com el que seria aquí un poliesportiu d'aquests, no?,
cobreix, no sé, un cap de setmana, una competició futbolística.
Correcte, doncs,
o...
doncs el mateix es fa allà a Ciutat de Guatemala, i amb la idea de que hi ha càmeres, hi ha mitjans de premsa, i elles, doncs, d'alguna manera, poder explicar davant càmera, treure a la llum un tema, una situació, doncs, que bastant oculta, no?, en una societat bastant hipòcrita, com és la que pugui ser, en general totes, però especialment la que pugui haver a Guatemala, no?, que intenta d'alguna manera ocultar aquest tema, no? Aleshores, la història es complica perquè suposo que ha arrossegat pels mitjans o l'èxit que té, doncs, i perquè les fan fora, no?, d'alguna manera
de la competició
en el moment en què se n'adonen d'on venen les senyoretes aquelles, doncs comencen a tenir problemes, les fan fora de la competició, una competició d'anyiguinyogui, de partit de costellada, i, bueno, doncs té repercussió allò. Aleshores hi ha un senyor, un empresari turístic que les ofereix fer una tournée per tota Guatemala perquè coneguin la Guatemala que mai han conegut, perquè sempre, doncs, han viscut o no surten d'allà de la línia, i, bueno, fan una gira
per tota Guatemala, jugant partits amb prostitutes d'altres ciutats, no? I van fent. Fins i tot acaben viatjant a El Salvador per jugar, doncs, amb una selecció de prostitutes de Sant Salvador a un altre partit, no? I això té molta repercussió també a Guatemala, perquè de sobte, doncs, se'n sent una polèmica una mica absurda, no? Ja em direu, de com és que Guatemala està sent representada per un equip de prostitutes, no? I la bandera és mancillada con, no? Un grup de persones, doncs, que es dediquen a això, no? Però bueno, jo crec que és un retrat de la societat, del país, de com es viu un país com Guatemala, molt, molt encertada a través de la situació, d'una situació límit com pot ser la d'un grup de persones així.
És 100% documental? O
100% documental. No, però és el tipus de documental...
No hi ha res de ficció.
No, és un documental induït. Vull dir que el Xema el que els hi fa és proposar-los això, esperant que l'acció del documental quedi reduïda d'alguna manera, doncs a entrenar-se una miqueta i anar a jugar aquell cap de setmana, doncs, amb alguns equips, o aquella lligueta, i allò quedi allà. El que no s'espera el documentalista, d'alguna manera, quan...
És que després les facin fora,
es
també...
Les facin fora, sí. Tingui repercussions...
Encara li va millor, encara li va
exacte,
millor.
Exacte, no? I esclata d'alguna manera la història, i per això és molt interessant, no? I sobretot per la proximitat i com s'obren en canal les i els protagonistes.
I gràcies a això, tu saps, o no sé si us ha arribat, la possibilitat de que alguna d'aquestes prostitutes hagi pogut sortir del carrer...
No. El que sí que, evidentment, sí que va tenir una repercussió mediàtica i es va conèixer bastant, doncs, la problemàtica sexual, familiar que hi ha d'allò, però... Al final, quan acaba la pel·lícula, es veu, doncs, com cadascuna ha tingut... Doncs, algunes han hagut de fugir del barri per agressions o amenaces de la policia, altres han tornat al seu país i, d'alguna manera... Doncs, i crec que alguna sí que deixa d'exercir la prostitució i se'n va al seu poble i munta una panaderia. Crec recordar, al final de la pel·lícula ho diu. No?
No la podem veure a internet perquè només hi ha el tràiler. Escolta, és una llàstima.
Una llàstima, no?
Va tenir certa repercussió. És a dir, jo la vaig veure el 2006 en el cinema.
La podeu buscar, a veure si per internet la trobeu. Les Estrelles de la Línia, un documental interessant que ens ha presentat el Cisco Bages aquí al Zona Mixta. Gràcies també al Miquel Carrillo. Cisco, un plaer.
Fins ara.
Adéu a tothom. Demà, la setmana que ve, més. Adéu.